Per això fem la secció d'història amb l'editor de Sapiens, els que treuen exclusives que ningú més treu, ja ho sabeu, en els vostres quioscos. Avui viatgem 400 anys enrere, fins a principis del segle XVII. Aquesta ha estat una de les èpoques més violentes de la història de Catalunya. Ho farem de la mà del bandoler més important d'aquells moments, Perot Roca Guinarda. Des de 1602 i durant 10 llargs anys, Roca Guinarda va fer anar de corgoll les autoritats d'aquells anys tan convulsos amb una quadrilla que tenia atemorida la Catalunya central. Primera pregunta, qui era Perot Roca Guinarda?
Doncs era el fill d'un pagès benestant, propietari del mas d'en Roca Guinarda d'Oristà, al Lluçanès. Va néixer el 18 de desembre de l'any 1582, per tant estem parlant de finals del segle XVI, que és una època complicada, i a més amb una família amb la qual Perot no era l'hereu, amb la qual, en aquella època, quan no eres l'hereu, bueno, en aquella època i fins no fa massa anys, si no eres l'hereu t'havies d'anar a buscar la vida fora de casa, que és el que va fer Perot. Com diem, és una època complicada, de constants enfrontaments entre faccions de bandolers, entre afiliades a un dels dos grans bàndols que havia a la Catalunya d'aquella època, que són els Nyerros i els Cadells. Els Nyerros, senyors, ve el nom dels senyors de Nyer, a la Rosselló, a la Catalunya Nord, i l'altre, els Cadells, que procedien d'Arsèguel. Alguns historiadors han apuntat que els Nyerros defensaven els drets dels senyors, mentre els Cadells anaven una mica més a favor del poble, dels pagesos, etc. A veure, amb aquestes lluites no hi busqueu ni raons de classe, ni massa raons de patriotisme, ni res d'això. És a dir, els bandolers actuaven sota la protecció dels nobles locals afiliats a un d'aquests dos bàndols sense cap més connotació. No hi busquem gaires més misteris.
Però eren els seus mercenaris, per entendre'ns, sí. Els bandolers.
Sí, els bandolers actuaven al servei d'un senyor. O sigui, eren grans senyors o senyors que tenien els seus propis exèrcits privats de bandolers.
I volien atacar altres senyors o què volien fer?
Sí.
O el diners al primer que passa?
Atacaven els interessos d'altres senyors.
D'acord. I en Roca Guinarda, a quin dels bàndols pertanyia?
Ell era dels Nyerros, com el seu pare, com el seu germà gran, és a dir, ja li venia de família. Ell va participar en algunes escaramusses a la ciutat de Vic, que era un focus de conflicte molt important i que estava controlada pels Cadells, estava controlada pels homes del bisbe Robuster, per això els Cadells també els deien els Robusters en aquella època, fins que un bon dia tot es va precipitar.
Escolteu què van escriure els historiadors Valentí Gual i Xevi Camproví sobre els inicis delictius d'en Roca Guinarda.
Una nit del novembre de 1602, un grup d'homes travessava amb cautela la plaça de Santa Maria de Vic quan, en passar pel davant del palau del bisbe, un seguit de trets va omplir l'aire d'olor de pólvora i tres homes van caure malferits. Des dels merlets situats sobre el portal del plau, els guàrdies Cadells del bisbe Robuster havien disparat contra els fidels a Carles de Viladamany, cap dels Nyerros de la vegueria de Vic. Entre els ferits hi havia Perot Roca Guinarda, un jove que ben aviat es convertiria en el bandoler més perseguit de les terres catalanes.
Són bàsicament lluites mafioses.
Sí, ho podríem dir així.
No, Gangs of Vic.
Sí, no? Sí, són clans. Sí.
Són lluites nostrades, és a dir, però sí, al final no s'allunya gaire d'això, no? Roca Guinarda comença així, és a dir, quan el fereixen a Vic, comença aquí la seva carrera de bandolers, i val a dir que el noi era molt jove, però servia per la feina, ja que en poc temps va plegar un nombrós grup de seguidors que el van fer convertir en un dels caps de quadrilla més importants de Catalunya.
Que sí que té un inici també molt mític, no? Això del típic, el jove que el fereixen i llavors esdevé el capitost, també és molt de la figura del gàngster.
Mm-hmm. Sí.
Molt. I també com sonen tots els noms associats a aquesta història, no? Que si Escaramussa, Pedranyal, Nyerro, Cadell... Continua, sí, sí. Jordi, per favor. Sí. Estic molt encantada.
Època violenta. En aquella època a Catalunya hi havia molta bronca.
Era una època molt violenta.
Això diuen els experts, el tecnicisme és aquest.
Correcte.
Sí, jo crec que és important que trenqui el tòpic de que històricament els catalans hem estat un poble pacífic. Moltes vegades ho hem sentit dir. Ja ve de Prat de la Riba, després Jordi Pujol ho va continuar. Gairebé com si els catalans tinguéssim un ADN que feia diferent de la resta del món, que nosaltres érem pacífics. Mentre la resta del món es fotia garrotades, nosaltres érem gent de diàleg, de pau, es pervertia una mica el concepte del pactisme.
Perquè els almogàvers eren molt tranquils, diuen, no?
Clar. Ja, la història de Catalunya demostra que hem estat violents i sanguinaris, bueno, molt, però com qualsevol altre poble del món, és a dir, ni més ni menys. Però a veure, anem a l'època que estem, finals del segle XVI, principis del segle XVII. Segons l'historiador Pierre Vilar, a començaments del segle XVII a Catalunya hi havia uns 70.000 pedrenyals. Són aquelles armes com una espècie de petita escopeta, per dir-ho d'alguna manera, unes armes curtes que eren molt populars, unes armes que disparaven boles de plom. Doncs bé, 70.000 pedrenyals per una població d'uns 400.000 habitants.
Ostres.
Estem parlant com si avui en dia aquí hi hagués a Catalunya, al Principat de Catalunya, només 1.200.000 fusells, diguéssim, no? Seríem una, gairebé una societat com l'americana.
Clar, però és que precisament per això, no? Si els bandolers en tenien, suposo que la gent que no la volia fer servir també la volia tenir a casa per si venien els bandolers.
Clar, 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 tothom era una societat armada.
Una societat armada.
Hi havia l'Associació Nacional del Pedrenyal, també, o no?
La van. Amb en Charlton Heston allà.
Carles Astó.
Com era físicament en Rocco Guinarda?
Mira, doncs mira, tenim testimonis de la seva època que van escriure que era un home ben plantat, com no podia ser d'una altra manera. Alt, prim, tenia poca barba, com l'Adam, bigoti molt ben retallat i cabell ros tirant a roig.
Igual que jo.
Igual que
igual.
Tu. I també sabem com, com anava vestit, que també anava vestit bastant similar a l'Adam. O sigui,
amb un polo?
Que, com tots els bandolers... Li
de samarreta Superman, anava per a Rocco Guinarda?
Sí. Com tots els bandolers, li agrada distingir-se, li agrada no passar desapercebut, que la gent el mirés, solia vestir amb colors llampants i amb un barret adornat amb plomes vermelles, allò que se'l veiés. A més, portava guarniments d'or i plata i joies diverses i brodats. I, a més, una faixa...
Sobre però si sembla a Jimi Hendrix.
Però què és aquest dandy?
Era un kinky.
Però jo pensava, jo pensava que els bandolers anaven una mica com amb robes de colors de terra, de verd, per passar desapercebut.
Els bandolers anaven amb colors llampants perquè es veiessin i perquè es poguessin distingir, perquè els agradava molt que els veiessin. I, a més, portava, Rocco Guinarda, una faixa sobre el pit de la qual penjaven dos o tres pedrenyals.
Sembla un raper d'aquests amb collars d'or que pesen 40 quilos.
M'agrada molt això de dos o tres pedrenyals penjant de la faixa per si no passes per casa, no?
I anaven molt ben arreglats, els cabells, la barba molt ben tallada, molt... Sí, sí, anaven... Eren personatges molt presumits.
Déu-n'hi-do, surt el Quixot? Surt Rocco Guinarda.
Surt el Quixot, i això vol dir el nivell d'importància que tenia el personatge a l'època. Es diu que Miguel de Cervantes va conèixer personalment el bandoler. Es diu, no sabem si és veritat. De fet, és l'únic personatge real que apareix al Quixot sota el nom de Rocco Guinarda. Però, de fet, tampoc no és l'única obra de Cervantes on apareix el personatge, ja que a la cueva de Salamanca també hi surt un tal Rocco Guinarda. A banda, no només ha escrit Cervantes sobre ell, ha escrit també sobre ell Jacint Verdaguer o el mateix rector de Vallfogona, el Francesc Vicent García, que va dir una cosa com: quan baixes de muntanya valent roca, com si d'una roca del Montseny baixara, mostres el munt de fortalesa rara, que per tu sa fúria tot és poca.
Doncs en Rocco Guinarda, tot ben vestit i ben pentinat i clenxinat, anava fent gestes, anava fent les seves cosetes. Per exemple, explica'ns en alguna.
Doncs mira, la primavera de 1603, per tant, quan només tenia 21 anys, va saltar al Palau Episcopal de Vic, poca broma, al Palau Episcopal de Vic, i se'n va apoderar durant uns dies.
Això és com graduar-se en bandolers.
Sí, va ser com, un màster. Això va fer que les autoritats, home, el veiessin com un perill important, com un perill que calia eliminar. És a dir, va ser l'enemic públic número 1 de les unions d'armes. Què eren les unions d'armes? Doncs eren civils armats, exèrcits civils, que es creaven per poder fer front als bandolers, coses que passen. En alguns països amb guerra, amb guerrilles, per exemple, actualment en zones rurals, on s'arma la població per fer front a aquestes guerrilles. Doncs això ja està inventat al segle XVI i al segle XVII. Precisament les constants topades amb aquestes unions d'armes van fer que uns anys després se li imposés un càstig molt important, que vol dir ser gitat de pau i de treva.
Què vol dir això?
Això vol dir ser considerat enemic del rei, i això és molt important. Perquè a partir d'aquest moment... la persecució, la gent que el perseguia es financiaria a través de la tresoreria real. Per tant, molts més diners per perseguir amb aquest senyor. Val a dir que s'havien d'haver fet moltes malifetes per ser considerat o per tenir aquesta tan alta consideració de malfactor. El maig de 1607 es va fer una crida, més a més, pels carrers de Barcelona amb trompetes anunciant la pena imposada, de manera que Rocco Guinarda es va convertir en aquest moment en el bandoler més conegut de Catalunya.
No acabarà bé, en Perot, ja t'ho dic ara, el bandoler...
No farà un Kim Philby, no? No tindrà un final plàcid.
Jo crec que no, però de moment encara no ens avancem. Li va sortir un enemic.
Un enemic important, el comissari Francesc Torrent dels Prats, que va fer un gest en contra de Rocco Guinarda, que va consistir en detenir amb un dels seus lloctinents, podríem dir, a la seva mà dreta, que era Pere Roca de Muntanyola, i, a més, per donar exemple, el va fer penjar la forca. Això va provocar una reacció molt furiosa del bandoler que va anar i va calar foc a la casa i als pallers del comissari. Li va cremar tot. Després va anar fins a les muralles de Vic i va fer una cosa molt típica també dels bandolers, així com anar vestits amb colors llampants, que és deixar, com marca el codi de conducta dels bandolers, un cartell de desafiament.
Escrit per ell?
Escrit per ell amb la seva pròpia lletra, sí.
Amb aquestes faig saber a tots els amics i baladors d'en Torrent de Prats i a qualsevol que vagi amb ell o que li doni menjar i veure que es tinguin per desafiats de mort. Que els cremaré pallers i cases i els mataré al bestiar. Us juro que això serà així pel baptisme que he rebut.
La, la, la. Jo no conec el tal Torrent i Prats de res. Com va acabar aquesta relació?
Doncs mira, Torrent i Prats va acabar malament. La venjança de Perot Rocaguinarda es va complir el desembre de l'any 1609, quan els homes de Rocaguinarda van cosir a trets Torrent de Prats mentre tornava cap a Vic. Un any després de la mort de Torrent de Prats, Rocaguinarda encara va ser capaç de dur a terme una gesta encara més agosarada. Ell i els seus homes estaven amagats a Folgueroles i allà van ser atacats per un destacament important de la Unió d'Armes. La resposta va ser sorprenent, o sigui, amb molts menys efectius, els van fer marxar espaurits i els van perseguir, els homes de Rocaguinarda, fins a Vic. I llavors els bandolers, amb Rocaguinarda al davant, van entrar a Vic i es van passejar per tota la ciutat mentre els seguidors dels nyarros els aclamaven des de les seues cases.
Pirates i bandolers, a tots ells jo robaria i res no m'aturaria, i res no m'aturaria si els teus barats...
Però escolta'm, de moment ell es veu vencedor, però com acaba?
No, ell acaba de manera molt diferent, al contrari del que
deia
fa un moment. Molt diferent, per exemple, de Serrallonga. Recordeu que Serrallonga en van parlar, el bandoler més conegut, diguéssim, que va acabar doncs, amb una execució brutal pels carrers de Barcelona. Ell no. Ell no va acabar malament. Què va fer? Doncs conscient del seu poder, però conscient també de la que li venia a sobre si l'enganxaven, va enviar una carta al rei Felip III de Castella i d'Aragó amb una proposta de pau. I aleshores, uns mesos després, se li va donar l'opció de perdonar-li la vida i totes les malifetes que havia fet a canvi d'anar a servir com a capità dels tercios a Nàpols.
No!
Sí.
Molt bé.
D'aquesta manera, o sigui, no podia tornar més a Catalunya, o sigui, tenia prohibit tornar més a Catalunya, ja se'n va embarcar amb 29 anys al port de Mataró, va anar a Nàpols i no va tornar mai més. De manera que Rocaguinarda, deixeu-me fer la broma, es converteix en un dels primers reinsertats de la història de Catalunya. Ella accepta les culpes i marxa a fer a lluitar al costat dels que havia combatut fins aquell moment, que és el rei Felip III.
I se sap com és la seva vida fins a la seva mort, no?
De Nàpols sabem tan poca cosa que algunes fonts diuen que l'any 1635 encara hi era, però sense massa detalls més. Jo poso fins i tot en dubte que l'any 1635 ell encara estés lluitant dins dels tercios a Nàpols.
Potser va obrir una trattoria i estava allà fantàstic. Sí, una botiga de roba.
És literalment una història de mafiosos, que al final s'acaba explicant coses a l'FBI per salvar-se,
Sí,
o
a les... sí.
Ja està.
No, els orígens de la màfia són orígens medievals, amb el qual, si aquí això hagués continuat, doncs segurament també estaríem igual. Roger, només deixa'm dir una cosa.
Sí.
Sempre estàs molt interessat amb els llibres.
Sí, senyor,
les
apunto.
Coses que expliquem. Te'n diré un que és molt interessant i que es pot trobar a la xarxa, o sigui que no cal pagar, diguéssim, perquè està penjat de manera gratuïta, que és de Lluís Maria Soler i Terol, és el gran llibre sobre Perot Rocaguinarda des de l'any 1906, això sí, és amb un llenguatge diferent del que fem servir ara, es diu Perot Rocaguinarda, història d'aquest bandoler. Després hi ha un altre llibre molt interessant, Xavier Robiró, Perot Rocaguinarda, cap de bandolers, i un còmic que el recomano moltíssim perquè està molt bé, es diu Rocaguinarda i és un còmic de l'Oriol García Quera, que és un gran, gran dibuixant.
Sí, senyor. Fantàstic. Gràcies, Jordi. Una abraçada molt forta. Ens veiem aquí l'última setmana.
La setmana que ve tanquem temporada.
Ja sabem qui serà el personatge.
De la setmana que ve?
Sí.
A mi m'agradaria viatjar a l'antic Egipte.
Una altra vegada
ho han fet, sí. Sempre ho han fet bé. Un personatge com Ramsès, Ramsès III, estaria bé explicar totes les seues aventures i totes les seues gestes, fins i tot després de mort.
Hòstia, ara m'ha quedat...
Està mort,
Ara no,
ara sí.
Ara vull saber-ho ja. Està mort. Doncs ara, gràcies.